Dos quarts i mig de 5 de la tarda, una nova edició, una edició mensual que tenim amb el Sergi González. Tinc un projecte i el Sergi González em diu, doncs vinga, endavant, sempre, no? Avui parlem d'aquestes empreses que neixen amb la voluntat de connectar a l'usuari amb el servei que vol concretament, no? Això, en la puerta de su casa.
M'agrada aquest concepte. Però clar, tothom pot dir, què deu ser? Què deu ser això? Quina empresa
no,
tecnològica? Tic, pic, ta... No. Avui, creu, per mi és un... Tenim un company que per mi és un honor tenir-lo aquí al meu costat perquè realment, no, jo no ho dic per dir, sinó realment, moltes vegades parlem dels llibres, dels grans conferenciants que t'expliquen, que tal, no sé què... Doncs, la mica...
Sí, els grans emprenedors
sí,
que et resolen els dubtes existencials.
I allò és, tu si quieres...
I et fan una charla sobre...
Sí, sí, et diuen, tu puedes conseguirlo, lo puedes conseguir, lo puedes conseguir. I al final ho segueixes i al dia després t'aixeques, vas a treballar igualment i ja
exactament.
Està.
Exactament. No? Doncs, i has bueno, de pagar les factures i totes aquestes coses que parlem moltíssimes vegades.
Doncs anem.
Vinga, va.
Un emprenedor de fa 25 anys...
Que no se'ls deia emprenedors?
No, que era gent currante, que estem a l'any 2015, ha passat no sé quantes crisis, no sé quantes de tot, i està aquí amb moltes ganes i realment a mi ha sigut un dels pilars de que les coses que he pogut fer pues, sempre m'ha assessorat, m'ha explicat coses i és allò que et deia, és un llibre obert i és un entusiasme i unes ganes de fer. Amb tots vostès, l'Albert Daina.
Bona tarda.
Albert Daina, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Ell, doncs explica'ns una mica, ell és empresari, no?
Totalment.
Hi ha, doncs, firmes, no? Com per exemple Pronet.
Sí, Clean and Iron.
Clean
bueno,
and Iron.
Sí. Bueno, vam començar fa 25 anys, com diu el Sergi, no? Bueno, fruit d'una aventura, una miqueta per provar coses, i aleshores pues, s'estava portant molt fora d'aquí el tema de les empreses de neteja, i encara que ara sembli que és una cosa molt corrent i molt banal, doncs aleshores seré molt poc corrent i molt banal, no? I concretament érem dos, i pues, jo vaig muntar la tercera empresa de neteja del país aleshores, no? I a partir d'aquí pues, vam anar creixent una miqueta amb necessitat. I què vull dir necessitat? Vull dir pues, que els clients ens van anar demanant diferents serveis i els vam anar paquetitzant i ofertant, com ara el tema de Clean and Iron, no? Que són serveis domèstics a domicili, neteja i planxa, bàsicament.
En aquell moment vau veure doncs, que en el vostre entorn hi havia aquesta necessitat?
Sí, o encara no hi era, però la gent començava a demanar, a interessar-se i mirar cosetes d'aquest tipus, no? I com te deia, i els clients ens demanaven, escolta, pues, per què no m'envies algú a casa per netejar o per planxar? I és veritat que el mateix personal o el mateix recurs humà que serveix per fer neteja industrial no serveix o no està adaptat per fer neteja domèstica. I a partir d'aquí vam crear un producte que era Clean and Iron pues, només per fer servei domèstic. Sí.
Tornem als exemples que sempre hem posat. Aquesta gent que pensa, emprenedor, és posar-te l'americana, una corbata, ser jove, guapo, i tot surt bé. No, tot lo contrari. Emprenedor és aquesta granja que muntarem tu i jo algun dia, que farem els cafès aquells tan macos, amb detallets i aquestes
sí.
coses.
Sí, l'altre dia, fa un parell de setmanes, la nostra coach, la Núria Prenafeta, deia, aquest és el somni de totes les gens que estan, que totes les persones que estan molt estressades.
Vale.
I vaig pensar que t'ho havia de dir.
Muntar la grangeta.
Sí, muntar la granja amb els cafès monos.
Amb això, amb els cafès monos. Bueno, sí. El problema és després quan has d'aguantar el típic client, escolta, que vull un tallat sucre, amb llet de tal, no sé què. Bé, doncs el que et deia, un negoci que podríem dir la neteja domèstica i d'empreses, que és allò que dius, bueno...
A priori
és un sector allò que dius el último sí. de tal. Doncs aquest és una persona que li va veure el punt i jo penso que el que ha dit l'Albert és molt important. Aquests 25 anys d'experiència, no hi ha cap llibre, cap coaching, cap emprenedor, cap allò que et pugui dir, sinó dir la seva experiència i tot això que ha viscut i sobretot el que m'agrada, és a dir, ha escoltat el client final, el que ell necessitava per adaptar el seu producte a la necessitat del client.
I portar-li a casa.
És aquí.
I retomant una miqueta el que diu el Sergi, efectivament no cal ser guapo per tenir una empresa amb 220 empleats, la prova la tens aquí. Però vamos, dit això...
Molts voldrien.
però dit això, és veritat que per ser emprenedor avui en dia has d'estar molt al tanto de lo que demane el client o el públic.
Clar. No? Jo entenc que fa 25 anys, quan vas pensar que aquesta era una bona sortida de negoci, poc et pensaves, no?, que més de 200 persones al teu càrrec estarien després de dues dècades. Suposo que el creixement és una de les coses que més s'han de contemplar, no?, perquè tenir 220 persones al teu càrrec és tenir 220 famílies que depenen de tu.
I tampoc és garantia d'èxit, això, eh? Tinc un compte, és a dir, que moltes coses d'aquestes s'han de valorar amb la seva justa mesura. De fet, nosaltres el tema de Clean Iron el franquiciem, no? Fora d'aquí tenim franquícies a Espanya, a Sud-amèrica i a d'altres llocs. I quan ens entrevistem...
I la idea primigènia és vostra.
Va néixer a Quindorra, sí. I quan ens entrevistem amb molta gent que volen muntar la seva empresa, doncs el seu primer esperit és tenir una gran empresa amb moltíssima gent, no? I la nostra força, la nostra tònica, ve una mica dirigida a que no fa falta molta gent o molt recurs humà per a tindre èxit a la vida. I aquí entrem en d'altres terminologies com ara que és la felicitat i demés, val. Però dit això, i és que de vegades confonem el tema de l'emprenedoria amb tenir una gran empresa amb moltíssima gent. I jo crec que no és això. L'emprenedoria comença per ser autònom i dependre de tu mateix per moltes coses, val? I ara s'està obrint una escletxa amb això també, que és el tema dels autònoms, que no deixen de ser petites o microempreses, i que per ser això s'ha de tenir l'esperit emprenedor també, val? És a dir, quan parlem d'emprenedoria crec jo que hem de parlar del tema autònoms també. Per
i tant, aquí dins, sí. No? Ho hem parlat moltes vegades.
Perquè anem una miqueta equivocats amb el tema aquest de dir, si és que una empresa, muntar una empresa o tindre molts empleats o inclús facturar molt, no és garantia d'èxit, sinó de vegades no és el cas, no?
No.
S'ha de tindre...
Facturar molt no és garantia d'èxit?
No, per a res, per a res. Sobretot amb el tema de serveis domèstics, que amb això sí que te'n puc en parlar bé, el primer cost és el tema del recurs humà. I el recurs humà puja molts cèntims a final de mes i òbviament has de facturar una miqueta més que aquest recurs humà perquè pugui sortir a compte. I de vegades les conjuntures econòmiques no van cap aquí, sinó que en lloc de poder... a ficar les tarifes a preu de mercat de vegades inclús has de baixar, però cuida d'on baixar-les perquè tu tens uns compromisos amb el teu personal que òbviament has de complir i cuidado perquè les circumstàncies pot fer que perdis calés, cèntims, digue-li com vulguis, no? Vull dir que és bastant complicat tot això, no? Però s'ha de sortir de la base d'això que us volia dir, és a dir, què és ser emprenedor, què és la felicitat i què vull de mi mateix, i a partir d'aquí estructurar-ho a partir d'aquí. No, perquè no és fàcil, perquè a les escoles de negoci moltes vegades et venen la moto com que tindre una gran empresa, no? I nosaltres ens hem trobat de vegades, amb tu, Sergi, n'hem parlat alguna vegada, que et ve algú que ha fet una escola de negoci i et ve a demanar informació per Clean Iron, per exemple, i et diu, escolta'm, sí, perquè no sé, tinc aquest escenari, tinc aquest altre escenari, però en cap lloc d'aquest escenari contemplen el fet de tindre que parlar amb una persona, contractar-la, motivar-la, descontractar-la potser també, això no ho tenen contemplat amb cap dels seus guions, no? I crec que aquí s'està fent una mica de... s'està faltant amb aquest tema de que el tema emprenedoria o en tema empresari ha de tenir en compte amb el recurs humà i t'has de veure capaç de motivar la gent, no? I això no és tan fàcil com sembla.
No. Amb el Sergi anem parlant, no? L'actiu humà és el més important.
És bàsic.
Totalment, i més en un sector que estem parlant de... Clar, hi ha gent que, el que dèiem, aquella empresa que vam parlar de tecnologia, doncs, aquesta persona de Girona, ell i la seva dona estaven a casa seva, van fer una aplicació, una app, i eren dues persones. Clar, quin sector toco? Doncs, clar, el que està tocant l'Albert, amb el grup Pronet i amb Clean Iron, és el sector de la neteja. Per tant, si l'Albert tingués 200 o 500 rumbes d'aquests, robots d'aquests, val? Saps? De dir, doncs els connecto a tal hora i tal,
ho contemples,
val? Bueno, espero que no, perquè així no deixaràs els 220 treballadors d'aquests. No, però la idea és de dir, tens persones, i llavors amb persones, i l'Albert, a vegades també hem parlat de dir, tens el factor humà, que tots som humans, és a dir, avui me'n llevo amb moltes ganes, avui amb poques, avui tinc un mal dia, i no faig la feina ben feta, i això és una repercussió cap al client.
Clar, i amb el Sergi en parlem moltes vegades de la implicació de tot plegat. Tu fas part del mateix vaixell, tu afortunadament et toca ser capità avui, però sense un mariner no funciona el teu vaixell, sense un que fiqui carbó a la màquina tampoc, qual vol dir que has de contemplar el tema com un equip sense.
El capital humà.
Clar, i això no és una utopia, és real, i si no és així, és a dir, poc futur tens.
Clar, amb una empresa com Clean Iron, on Compronet, el que farà el client serà valorar
la
feina que ha fet el capital humà, no l'empresa, ni el que facturi...
I evidentment també que si li fem malament dirà que la marca o l'empresa li ha fet malament, però el teu recurs humà, el teu col·laborador ha de tenir molt clar que va amb el mateix vaixell, és a dir, que si ell ho fa malament, ho fem tots malament, és que no hi ha un altre. Jo crec que aquí ja no val dir tu fes-me això o fes-me jo i fes-me d'aquesta manera, sinó ho hem de fer i ho hem de fer el millor possible tots plegats. I si no ho fem així, se'n van a risc. Si a tu el regidor no et funciona bé, doncs això se'n va a Norris. Si a tu la il·luminació no et va bé, se'n va... És a dir, tot fa part d'un equip. I això, ara més que mai, en els temps que corren, s'ha de separar una mica el que era abans l'emprenedoria, el que era una empresa, el que era un jefe d'empresa i demés, això s'ha acabat, hem de treballar tots de la mà i tots a l'unísono.
Sí, és a dir, que l'empresa moderna, en aquest sentit, ha canviat de manera...
Bé, la jerarquia, no? Parlàvem allò
dels tiris... Sí, el tema de l'empresa vertical, ja, això s'ha acabat.
I el que ho manté, tres dies comptats, vull dir, ja ho notarà, eh? Vull dir, tampoc és una... A poc a poc haurà d'anar canviant i adaptant-se.
I ho diu des de l'experiència,
sí,
eh?
Sí, clar, clar, clar. Aquí, clar, una altra cosa fos, el típic jove, amb tots els meus respectes, si comença la seva empresa i t'hagués pensat, dius, bé, però clar, aquí hem barrejat una persona amb emprenedoria i amb experiència. Clar, aquests 25 anys com a empresari, ja dones, dius, ostres, pues, va bé, quan t'explica...
És a dir, primer factor, capital humà, importantíssim.
Importantíssim.
La inversió...
Importantíssim. I, de fet, s'ha de perdre més temps amb capital humà que amb cap altra cosa dins de l'empresa.
Estaries d'acord, Sergi?
Sí, sí, sí. Clar, amb el seu sector, totalment, clar, és a dir, amb aquest sector, per mi és vital. Amb d'altres sectors que tens més la tecnologia, etcètera, doncs has de buscar una innovació, estar al dia. Però en el seu sector, on estem parlant de el servei, vale? Donar servei, clar, és que el servei és vital actualment.
Donar el servei a casa de
clar,
les persones.
A casa de la persona.
Cuidades. A casa de les persones, no en un local.
Clar, no deixa de ser un estrany que entre casa teva fer un servei.
Exacte.
Però vol dir que has de ser més transparent que mai.
I pensa l'Albert també, d'aquests 200 empleats que tenen, té, a lo millor, si un empleat, no sé, a lo millor fa 5 serveis al dia, multiplicat per 200, clar, té 400 punts...
Un radi d'acció, no?
Que calents, vull dir que cada punt que està fent la seva feina pot tenir coses positives, que el client estigui content, o al contra, negatives, clar. Uh-huh. Tens tants fronts oberts, tu si tu solament tens un punt de venda, tinc un punt de venda i punto, vale? Avui entra més gent, avui tal... Però clar, tens 400, 500 punts de venda constantment. Per tant, has de donar el mateix servei, la millor qualitat i la millor manera. I després, equilibrar costos.
Què has après en aquests 25 anys? Has parlat de tres coses fonamentals, eh? El tema del ser autònom, no? Mm. I després, doncs, què és el que vols de tu, què és el que esperes de tu i què és el que entens per ser feliç. Sí. Jo crec que això, crec que són... aquí hi ha les tres potes capitals, no?
Però veus, aquesta pregunta, creu, s'hauria de fer el que vol ser emprenedor. Què espere de la vida i què espere ell per ser feliç, o què consideri ser feliç, no? Perquè, de vegades, equivocadament, el que vols tindre és una empresa molt gran per comprar-te bons cotxes i bones cases i demés, i això no té res a veure. És més, si...
No té res a veure.
No. Si surts des d'aquest punt de vista, a fracassar, segur. Seguríssim. Sense cap dubte. Uh-huh. Mira, a títol orientatiu, nosaltres... És curiós això, no? Però, per exemple, nosaltres som una gran empresa i la tenim estructurada d'alguna manera. Però, finalment, quan un col·laborador nostre ha d'anar a un domicili particular, el teu, mai, però mai de la vida, se li diu, escolta, amb tu demà has d'anar aquí. No, això no funciona així. Això és dir, mira, tenim aquest servei, estàs interessat en fer-lo? Si tu no estàs interessat, un altre el farà. Sempre es demana, sisplau, si pots fer el servei, d'alguna manera.
Clar.
És a dir, i anem més lluny encara, en lloc de contractar una persona amb unes hores predeterminades, nosaltres rebem una persona, parlem d'un col·laborador, d'un empleat nostre, i diem, com ens podem adaptar a les teves necessitats? Tu què necessites? Només treballar pels matins? Ens adaptem. Només per les tardes? Ens adaptem. Tot el dia? Ens adaptem. Amb aquesta filosofia, estàs contractant una persona que està predisposada a fer aquell horari que és el que amb ella li va bé. I, conseqüentment, no tindràs problemes d'horaris, perquè és el, ens hem adaptat a les seves necessitats, no? I això, a l'exponencial, és així. És a dir, quan te truca un client per dir un dimecres a la tarda necessito un servei, nosaltres mirem qui està disposat a anar un dimecres a la tarda a fer aquest servei. No imposem a ningú que vagi a fer aquest servei. Sortint d'aquesta base, ja no hi ha cap problema.
Clar, veus aquí? Col·laborador, treballador. Vale? Quina definició és allò de dir... Tu, que ets un treballador o un col·laborador. Clar, involucren més a l'empresa, no? Diguéssim, al projecte en si. Vale? I pensem, és una persona, amb tots els meus respectes, i penso que fa molt bona feina, que va netejar, però no ets la persona, la dona la neteja. Vale? No.
Ets, també aquest... A veure, ja, això ha canviat moltíssim, clar, per
i
favor.
I tant.
Jo entenc que un professional fa en 2 hores el que jo, que no sóc una professional, faré en 5. No?
Sí, de fet, nosaltres prestem ajudes domiciliàries, sempre diguem el mateix. Nosaltres venim a ajudar-te a fer les tasques domèstiques. Mai les farem com tu, mai les farem... Nosaltres venim a ajudar-te a fer les tasques domèstiques i t'ajudem, no? I des del punt de vista, efectivament, el que diu el Sergi, jo crec que la terminologia treballador...
Col·laborador, sí.
S'ha de parlar de col·laboració.
Salariat.
A tots els nivells, no solament amb una empresa de serveis de neteja, sinó que a tots els nivells s'ha de parlar de col·laboració. I aquí tornem a repetir una mica el tema dels autònoms, no? Que potser estarem col·laborant entre autònoms en un futur i no entre empleats. És a dir, entre tots, que serem autònoms, desenvoluparem una tasca...
Tots serem empresa.
...o un projecte, efectivament, i quan aquest projecte desaparegui o estigui fet, doncs es tornarem a segregar per tornar-nos a agrupar per fer un altre projecte o una altra feina.
Aquest és el futur de les empreses,
sense
penses?
Sense cap dubte.
Sí, però jo aquí amb Albert, a vegades... I ho vam
sense
parlar...
cap dubte, diu,
sí,
eh?
Sí.
Sense cap dubte.
Jo aquí discrepo en el sentit de que fa un temps vam parlar de dir, hi ha gent que té al seu armari el seu traje d'emprenedor, que ja té allò de dir, jo sóc, jo, sí. hoy me valgo. I hi ha moltíssima gent que els hi va bé ficar-se dintre la seva la línia, pum, 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 i que li manin, i que facin això, i que facin tal.
Sí, llavors, Sergi, però ja...
Tenim un...
El que passa és que, malauradament, aquesta crisi, que ens ha afectat moltíssim a les empreses com la meva, per exemple, no és que haguem après una lliçó, sinó que ens hem modificat per no tornar a tindre el problema que vam tindre, que és que teníem molt personal, va arribar la crisi, vam deixar de tindre feina, òbviament el personal, si l'has d'acomiadar, l'has d'indemnitzar, i vam deixar tots les plomes. Els que van poder, els que no, doncs van tindre que tirar la tovallola i fer el necessari. Nosaltres, gràcies a Déu, teníem un recurs, el vam poder utilitzar per a fer aquesta tasca de reestructuració. Val? Però... és que no som àgils amb això tampoc. És a dir, no espereu que un contractador o un generador de feina, m'agrada més parlar de generador de feina que no d'un empresari, contracti algú confiant en ell, perquè de la mateixa manera l'empleat també ha de confiar en ell mateix. És a dir, és una confiança mútua. I perquè sigui mútua, mentre hi ha feina, i quan no hi ha feina, doncs busquem un altre nucli de feina per prestar-lo, no? I des d'aquest punt de vista, hi ha un sector que ja ho està fent des de fa molts anys, i no ens estranya, que és el tema informàtic. Les empreses d'informàtica, quan tenen un projecte, doncs entre col·laboradors s'ajunten entre autònoms, desenvolupen aquell projecte, el fan, l'entreguen i un cop això se tornen a segregar fins a un nou projecte. No hi ha ni empleats fixes, ni parlen d'empleats, ni costos fixes, ni res de res. És a dir, hi ha el recurs que necessitem per aquell moment i quan ja no hi ha aquell moment la necessitat, el recurs se torna a fluidar i es busca un altre nucli per prestar el servei.
Clar, llavors no ens hem de posar el vestit d'emprenedor, ens hem de posar el vestit d'autònom.
O de generador de feines. Hi ha gent que són capaços de generar molta feina i de generar idees i de generar nuclis empresarials, digue-li com vulguis. I a partir d'aquí, d'agrupar gent per desenvolupar aquelles tasques. Però això d'empleat, empresari i tot això, jo crec que això ja ha passat a la història.
Ens costa pensar en aquests paràmetres a les nostres latituds?
Evidentment, creu, perquè a l'escola no t'ensenyen això precisament. A l'escola t'ensenyen a fer una bona feina, a trobar un bon jefe el dia de demà, o a ser funcionari, o de més.
A buscar finançament,
i, clar, és que no,
el banc, no.
Això no va per aquí. A més, el sistema educatiu que tenim ve del principi de segle, no? Del tema industrial, quan el tema del...
De la revolució industrial.
Clar, captaven gent per treballar a les fàbriques. Ara això ja ha acabat i, en canvi, continuem amb el sistema aquest una mica.
Sí, també pensem que hi ha gent que ells volen, moltes vegades ho hem parlat, de dir, a cobrar la teva nòmina a final de mes i saber de dir, sí, que puc cobrar... Jo si cobro això a final de mes, ja tinc una tranquil·litat. És que ens trobem amb una massa de gent que està acostumada a això... I aquesta xarxa de confort és difícil treure-la. Llavors, quan els hi ensenyes...
Molt difícil, clar, però... I és normal,
sí, sí,
eh?
No, no, totalment, total respectable i és això. És aquest següent pas...
Tu, Sergi, ho dius moltes vegades, oi, tens raó. Parlar de sous i parlar d'horaris laborals ja també és una cosa que ja no està en ús. És a dir, hi ha una tasca a desenvolupar. Tu fica-hi el temps que hi haguis de ficar. Quan guanyaré? Quan hi guanyarem tots? Perquè finalment hi ha un tema a fer, doncs mira, repartirem el que puguem fer de la mateixa manera que ho pactarem d'una altra manera. No? Vull dir, parlar d'horaris i parlar d'horaris o festes setmanals i de més, bueno, jo crec que això ja està, hi ha un projecte a fer, es desenvolupa i tu, creu, el desenvolupes d'una manera, en Sergi d'una altra i l'Albert d'una altra, no? I entre tots, pues, tirem endavant, no? Jo crec que va per aquí sense cap dubte. Tardarà més o menys, però això va per aquí.
I, però aquest no és un model que és una mica incompatible amb, per exemple, l'organització personal?
Sí, sense cap dubte. Jo crec que ens haurem d'anar adaptant. Però mira, cada vegada més, i ara treure un altre exemple que és una mica xorra, si vas tu, però a Eivissa, per exemple, les grans discoteques aquestes, com ara Patxà, Cu i totes aquestes, les seves barres de bar no les exploten ells. És a dir, ells tenen un recurs, que és la barra de bar, i el que saben és atreure la clientela a la discoteca, per la marca, per tot el que tu vulguis. Ara bé, la barra del bar la gestiona un privat que fa l'explotació de la barra i que et paga un lloguer i ell fa la seva explotació de la barra. Amb això et vull dir que hi ha gent capacitada per atreure molta gent, que són especialistes en això, però difícilment són bons venent el producte final. Qual vol dir que s'ha de buscar algú per vendre aquest producte final. Però veus que entre tots, entre el que té la discoteca, entre el que ets capaç de despatxar els cubates, per dir-ho d'alguna manera, doncs entre tot això se fa una amalgama que és el patxà o és el cu, que és un producte boníssim fet per molts autònoms que estan treballant a dins. No?
Uh-huh. Hem parlat avui amb el Sergi i també amb l'Albert Dain, el nostre convidat, diguéssim, d'honor, de noves maneres i de com el temps es va adaptant amb els nous models empresarials. Jo entenc que tu has hagut també de fer aquesta evolució,
evidentment,
no, Albert?
Evidentment, perquè és que si no, no estaríem on estem ara, vull dir que no... Potser ens haguéssim tancat les portes ja fa temps, no?
Ho creus, és això. Jo penso, escoltant l'Albert, molta gent pot dir, ostres, és una empresa de fora... No, és una empresa d'Andorra que ha fet el servei d'Andorra i ha vist oportunitats a Espanya internacionalment de, amb la seva filosofia de feina, de treball, de la metodologia que té, d'aplicar-la a d'altres mercats i a més que estan funcionant. És a dir, és allò que dèiem, dir, veiem Andorra com un sí, sí, tenim... Però a vegades, és, quan tu tens el teu projecte d'emprenedoria o d'empresa, també...
És exportable.
Exportable, costos, etcètera. ¿Vale? Aquí el bo que l'Albert no té una frontera que le delimita a vegades de dir per segons quins serveis, pues, escolta, tal, no, no, com jo si faig un producte tinc que passar la frontera, etc. Hi ha uns costos, d'altres no. Però que pensem això, tenim gent vàlida, tenim idees bones, perquè el món, amb un www, tal, 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 ho podem entrar a qualsevol part del món, ¿vale? I penso que és molt important.
Sergi González, Albert Daina, moltíssimes gràcies per aquesta interessant xerrada, que a més a més ens posa una miqueta a les piles, tot sigui dit de pas. Vinga, al punt de les 5 de la tarda, flaix informatiu, i continuem.